Continguts en xarxa.
Avui al POU parlem d'un projecte desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF que permet mesurar amb una precisió inèdita l'alçària d'arbres, edificis i altres elements del territori. Un sistema que ha generat models digitals de Catalunya amb informació de cada 2 metres i que permet veure com evoluciona el territori en vertical al llarg del temps. En parlem amb Xavier Pons, que és investigador del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de l'estudi. Benvingut al POU.
Bon dia, moltes gràcies i aquí estic pel que vulgueu preguntar.
Perfecte, per començar, Xavier, quan parlem d'aquest nou mètode, de què estem parlant exactament i què permet fer que fins ara no es podia fer amb aquest nivell de detall?
Bé, permet dues coses. La primera és obtenir amb una exactitud molt elevada l'alçària dels objectes, tant sigui doncs, el terrat d'una casa o la part dalt d'un arbre o d'un arbust, etc., perquè fem una sèrie de càlculs amb les dades d'un làser que va embarcat en un avió, i això ens permet tenir amb més exactitud de la convencional les dades. I la segona cosa que el fa, que és totalment nova, és haver-ho fet per una extensió tan gran, que és tot Catalunya, amb un nivell de detall també tan gran, de 2 metres, i alhora fer-ho al llarg de més d'un moment en el temps.
D'acord. Una de les coses també que sorprèn és aquesta resolució de 2 per 2 metres. Això explicat de manera entenedora, què significa i quanta precisió estem aconseguint?
Doncs això el que significa és que si tu agafes el mapa que està en un navegador d'aquest web que qualsevol persona es pot mirar, i fa prou zoom, s'adonarà que es pot desplaçar en qualsevol direcció de Catalunya, però ja anar allà on vulgui, i cada 2 metres té una dada. Això és el que vol dir tenir una dada cada 2 per 2 metres. Però hem de pensar que cadascuna d'aquestes dades venen d'un conjunt de punts que el làser ha enviat a terra i que han rebotat i han retornat i després s'han analitzat en els nostres ordinadors, i d'aquesta manera el que fem és obtenir aquesta alçària representativa, que en la majoria de casos no és un sol punt del làser, no? Sinó que en tenim, doncs, depèn de la zona, 2, 3, 4, 6, 11, depèn del lloc de Catalunya, gràcies a aquest vol de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d'aquests vols, perdó, perquè n'hem fet servir més d'un.
Parleu de dinàmica vertical del territori. Què vol dir observar el territori en vertical?
Vol dir poder-se fixar en uns aspectes que moltes vegades o gairebé mai doncs, es podien mirar d'aquesta manera. Per exemple, estem acostumats a pensar que existeixen uns mapes de vegetació o de les zones urbanes, etc., on tu pots tenir una taca en aquest mapa, un polígon, que et diu això és bosc, no? Però clar, tu no saps aquest bosc com d'alt és. Aleshores, saber la seva alçària té molta importància i quina alçària tenen els arbres i arbustos al voltant, etc., des d'un punt de vista de biodiversitat, etc. És a dir, per entendre com és, per fer-se una idea de com és verticalment el lloc sense haver-hi d'anar a cada un dels punts del territori, doncs és molt important aquesta densitat i saber com d'alt és. Però alhora també podem entendre i pensar que si aquesta dada no la tenim en un moment en el temps, sinó que l'anem tenint en diversos moments, podem veure, per exemple, com creix la vegetació, quins llocs creix més de manera natural, més en uns llocs que en uns altres, o quins llocs doncs decreix perquè hi ha una plaga o perquè s'ha fet una estassada, etc. I el mateix amb zones urbanes. Més enllà de les dades que els ajuntaments doncs, puguin tenir i així, que són dades, diguéssim, pels canals oficials formals i que a vegades també tenen més l'actitud, doncs, en aquest cas, doncs, ho tenim amb una exactitud molt gran i fins i tot doncs, tenint les morfologies doncs, de teulades inclinades, etc. No? I si això ho tenim al llarg del temps i, a més a més, ho tenim amb una exactitud molt gran, com deia, és a dir, que no és que ho diguem amb 2 metres d'imprecisió, sinó que ho tenim realment amb una exactitud centimètrica, doncs realment això és un abans i un després.
El sistema es basa en una tecnologia LIDAR que de manera fàcil, perquè ho entenguem, com funciona? aquesta tecnologia?
Aquesta tecnologia es basa en ubicar un làser, que és un dispositiu que fa llum, que es fan servir per moltes coses, des de llegir els CDs de música, que ara molta gent ja no utilitza, però que igualment tots coneixem, i aleshores es munta un dispositiu que va emetent un pols làser i en un avió, i aquest dispositiu, en lloc d'estar tota l'estona mirant verticalment a sota de l'avió, doncs va fent com un escombratge esquerra-dreta amb moltíssima velocitat. Com que sabem la velocitat de la llum, en funció del temps que triguen els fotons d'aquest làser a anar fins al territori i a tornar, sabem exactament a quina distància, amb una exactitud molt, molt, molt gran, doncs estava el punt amb el qual ha col·lidit aquest làser. O sigui, si ha tocat doncs el sostre d'una casa, el campanar d'una església, o la part de dalt d'un arbre, o la part d'entremig del tronc d'un arbre, diguéssim. No? És a dir, que en essència es basa en el següent. Tu coneixes molt bé la posició de l'avió i com està orientat en l'espai aquest avió, coneixes la velocitat de la llum, i envies un pols i saps quan torna. I en funció d'aquesta distància, doncs, d'aquest temps, doncs saps calcular la distància i la posició X i Z, o sigui, en el plano i en altura, del punt on t'ha xocat, diguéssim, aquell làser. I tot això genera com una estructura, un núvol multidimensional de punts, no? Molt gran, monstruosament gran, amb milions i milions i milions de punts, que ens permet refer aquesta estructura tridimensional del país.
M'ha cridat l'atenció també que dieu que podeu evitar errors provocats, per exemple, per pendents pronunciats o fins i tot pel vol d'ocells. Això devia ser un repte important, no?
Sí, efectivament, perquè aquests tipus d'artefactes, que diem nosaltres en el nostre argot, no? Doncs són molt freqüents. És a dir, penseu que, tal com he explicat abans, quan el làser envia un pols, si en aquell moment està volant, passant un ocell que vola per allà i està volant 100 metres per sobre o 40 metres, el que sigui, per sobre del nivell de terra, tens una cota, tens una alçària que és la de l'esquena de l'ocell. Això li fa cap mal, per descomptat, tot això està regulat i així, no? Però clar, tens una dada que és equivocada. Aleshores, el que hem fet és, i alhora també alguna vegada doncs, tens petits reflexos doncs, que es poden confondre doncs, amb retorns del làser, etc. Aleshores, el que hi ha zones molt pendents, com també s'ha esmentat, també es fa més difícil saber si estàs prenent la mesura de manera prou acurada o no, no? Llavors, el que hem fet és desenvolupar tota una tècnica que s'explica en aquest article científic que hem publicat, en què intentem filtrar doncs, totes aquestes situacions perquè no se'ns colin, per dir-ho així, doncs, dades errònies que ens puguin fer pensar doncs, que les alçàries dels objectes sobre el territori són els que són, no? I en realitat poder tenir els que realment estan sobre el que podríem anomenar la superfície, la pell del territori, aquesta segona pell que està per damunt del terra, pròpiament.
I una de les aplicacions també més evidents és veure l'evolució dels boscos, no? Explicàvem també, i després també d'un incendi. Per exemple, explicau el cas de l'incendi d'Òdena. Què es pot arribar a veure amb aquest sistema?
Bé, amb aquest sistema podem tenir unes dades molt, molt valuoses de la velocitat de, a part de la detecció de l'incendi, com és obvi, però de la velocitat de recuperació de la vegetació. Fins ara aquest tipus d'anàlisi, de dir, bueno, hi ha hagut un incendi aquí, no? Com de ràpid s'està recuperant la vegetació? Tu pots fer un mostreig, pots enviar gent al camp i mesurar doncs, uns quants arbustos, uns quants arbres, i així, però això, evidentment, per temes de cost, de temps, etc., doncs és limitat. No ho pots fer amb aquesta densitat que us estat dient, que de mediana doncs, són 4 punts per metre quadrat, diguéssim, no? O sigui, no tens aquesta densitat tan gran. En canvi, amb un recobriment tan dens, tu pots anar veient realment en cada tipus de bosc, pots diferenciar per tipus de vegetació, etc., quins es recuperen més ràpid o menys ràpid, també en funció de les condicions climàtiques del lloc o de les condicions edàfiques, de la profunditat del sol, etc. Vull dir que això permet una modelització molt millor de què passa al territori, un coneixement molt millor de com es desenvolupa verticalment el territori, fins i tot després d'una pertorbació com és un incendi.
Hi ha també dades curioses. Per exemple, heu detectat que l'arbre més alt de Catalunya és un plàtan d'ombra de la Devesa de Girona, de més de 54 metres. Quan apareixen dades així, fins i tot vosaltres us sorpreneu o què?
Sí, la veritat és que sí. Quan comences, penseu que els inventaris forestals que fa l'administració i que des de fa molts anys doncs, es van fent a raó d'un punt d'inventari cada quilòmetre quadrat de superfície superfície arrelada, estem parlant d'això, de que cada quilòmetre quadrat, amb un encreuent de quilòmetre, es mira si hi ha un bosc, si no hi ha un bosc no es fa res, i si hi ha un bosc doncs es prenen una sèrie de mesures dels arbres, etc. Però clar, això només es fa amb alguns punts, no? Que això que dic, o sigui, cada quilòmetre per quilòmetre, clar, això no té res a veure amb fer-ho, doncs això, amb uns punts que tens, doncs, com us dic, de mediana 4 punts per metre quadrat, i això ens permet fer aquests models que cada 2 per 2 metres doncs donem una dada fiable, no? Aleshores, clar, quan et mires el territori així, descobreixes coses que quan fas un mostreig molt més escuet, molt més petit, com és el d'un inventari forestal convencional, que això no vol dir que en aquell inventari no es mirin moltes coses amb molt de detall, però es miren molt de detall amb uns punts molt concrets i que són relativament pocs, no? En canvi, en aquest cas, doncs clar, com que estàs escombrant tot el territori amb les dades del làser des de l'avió, doncs detectes això, detectes arbres, edificis o coses que no sabies que hi eren, i que a vegades doncs, això ningú no era massa conscient. De fet, el mateix Ajuntament de Girona es va agradar de saber-ho i van estar com estranyats, no?, de la situació, però penseu que això són dades que són dinàmiques. Els arbres creixen, una ventada els pot tombar, un llamp els pot matar, o si són arbres que estan en una explotació forestal, doncs també pot ser que es tallin perquè el propietari doncs, ha decidit vendre aquell arbre. Per tant, això serà dinàmic i segurament la propera vegada que donem resultats d'aquest tipus de coses, les dades poden ser una mica diferents. M'enteneu el que...
Sí.
Però això no treu interès, no, en el fet aquest.
Ah, de fet, també analitzeu, com explicaves, zones urbanes. Què heu descobert observant Barcelona des d'aquesta perspectiva vertical?
Una de les coses que pot veure també qualsevol persona si es mira el navegador de mapes aquest que hem fet i així, és que un potser té la idea d'estancies de Barcelona, com si és un passavolar o algú que ve de tant en tant, doncs que Barcelona té uns edificis doncs, molt alts en alguns llocs d'aquests que s'ha permès la construcció de gratacels, doncs, com a la vora de la desembocadura del Besòs, etc. Però, en canvi, t'adones que el casc antic de la ciutat realment l'alçària dels edificis destaca molt. És a dir, que contràriament al que un podria pensar així, si no és un expert en temes urbans i així, doncs realment sorprèn les alçàries que veus i també doncs, descobrir doncs, aquests elements que destaquen molt en alçària. No? Hi ha edificis que sempre criden l'atenció, però altres que potser no ho tens tan clar, no? Per exemple, pensar que quina és la construcció més alta de Catalunya, no? Doncs la construcció més alta de Catalunya és la Torre de Collserola. És l'element més alt que tenim. Però el segon, potser la gent no n'és massa conscient, però quan es va per l'autopista que porta des d'aquí del nostre municipi de Sant Cugat cap a Girona, i mira a l'esquerra, quan passa l'alçada de Mollet, aproximadament, i mira a l'esquerra, veurà una antena altíssima, que és l'antena de la Ràdio Nacional d'Espanya, que aquesta és la segona construcció més alta.
I per acabar, les dades són obertes perquè la gent ho sàpiga i accessibles per tothom. Per què era important també que aquest projecte no quedés només en l'àmbit científic?
Bé, perquè aquest... primer, perquè el mètode l'ha poder explicar qualsevol cosa, persona, no només un científic com som nosaltres, sinó també tècnics de tot tipus en altres llocs del món. El mètode és molt extrapolable si se segueixen bé les directives i es té la sort, naturalment, de tenir doncs, institucions com tenim nosaltres la sort aquí a Catalunya doncs, que generen dades de base molt bones per poder doncs, fer aquest tipus d'estudis. Però penseu també que hi ha altres àmbits que ja no són directament els que nosaltres normalment som els que fem més espremut de les dades, però que són que és molt important respondre a la teva pregunta, que estiguin en obert i que siguin molt, molt, molt accessibles. Per exemple, imagineu-vos que es declara un incendi, no? I els bombers han d'anar a un lloc. Clar, els bombers, quan van a un lloc, poden mirar-se, com deia abans, un mapa i dir en aquí ens trobarem tal bosc que arriba fins aquí. Però clar, no és el mateix saber que aquest bosc, doncs, que els arbres tenen aquestes alçàries, si hi ha més matoll entre mig, etc. I d'això no hi havia fins ara dades amb aquest nivell de densitat que ells també els pugui permetre, no només doncs planificar bé doncs, la seva extinció, l'extinció del foc, sinó també protegir les seves pròpies vides, no? De no posar-se en una situació que pogués tenir un desenllaç fatal. No? Per tant, doncs, tot el que sigui aquest coneixement és molt important. He posat l'exemple dels bombers, però podríem posar-ne també d'altres, doncs, d'arquitectes paisatgistes, de geògrafs, d'ecòlegs, de molts sectors que segur que poden trobar molta utilitat amb l'obtenció d'aquestes dades.
Perfecte, doncs avui hem descobert com la tecnologia permet observar Catalunya gairebé com si fos un model tridimensional viu, capaç de mostrar-nos com creixen els boscos, com evolucionen les ciutats o com canvia el territori amb el pas del temps. N'hem parlat amb Xavier Pons, que és investigador de l'Autònoma i del CREAF. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al POU.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Una abraçada.
Continguts en xarxa.